els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de l'amor, de la caritat, del servei als més necessitats, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Internationalis, de la qual Càritas Espanyola forma part, i Càritas Mona Orient Mitjà han rebut amb satisfacció l'alto el foc a Gaza, llargament esperat com un pas cap a una pau duradora a la regió. La Confederació Internacional de l'Entitat Catòlica lamenta que durant 15 mesos han assistit horroritzats a atrocitats indescriptibles en aquest conflicte que almenys 64.000 palestins i centenars de cooperants humanitaris han mort en atacs que violen flagrantment, diuen, el dret internacional humanitari i les normes sobre els drets humans. Càritas expressa que el nivell de devastació és enorme i considera que per això és crucial que la comunitat humanitària actuï amb rapidesa. Decisió a gran escala per tal d'evitar que es perdin més vides i ajudar la població de Gaza a reconstruir les seves vides amb dignitat. També considera que Israel ha de concedir un accés humanitari ràpid, segur i sense obstacles que faciliti una resposta humanitària ben coordinada des de la comunitat internacional, com dèiem, ampliada i basada en els principis que abordi les necessitats enormes de les comunitats afectades. Igualment, Càritas Internacional exhorta amb força totes les parts que respectin els termes de l'acord pactat, posin fi immediatament al vessament de sang i evitin més violència i desplaçaments forçosos de la població civil. Alhora, insta la comunitat internacional a utilitzar la seva influència per garantir que es mantingui l'acord, que es respecti el dret internacional i que s'eliminin immediatament els obstacles a l'ajuda humanitària per permetre el flux vital d'ajuda i salvar vides. A més, Càritas Internacionalis i Càritas del Pròxim Orient fan una crida a la comunitat internacional perquè garanteixi que els responsables de les greus violacions i abusos, incloent-hi els crims de guerra i contra la humanitat, retin comptes dels seus actes. Recorden que l'alto el foc no només ha de suposar una aturada duradora de les hostilitats, sinó també un ferm compromís amb el dret internacional humanitari i les normes sobre drets humans, alhora que conclouen que Càritas està preparada per ampliar la seva resposta a les grans necessitats de Gaza i ajudar la població a iniciar el llarg procés de reconstruir les seves vides amb dignitat. Canviem de tema. Carlos Enjuanes, regidor d'Acció, Innovació Social i de Persones Grans de l'Ajuntament de Lleida, va visitar el 8 de gener passat les instal·lacions de Troballes, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, situada al turó de Gardeny, de la capital del Segrià. La trobada va servir per expressar els projectes i serveis que té en marxa l'empresa i per posar en valor la tasca que Troballes està duent a terme tant a la ciutat com a la resta de municipis de la diòcesi. La visita va comptar amb una ruta per les instal·lacions durant la qual Adrià París, gerent de Troballes, i Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana, van donar a conèixer a Carlos Enjuanes tant el procés de reciclatge tèxtil que l'empresa gestiona amb èxit com altres serveis que administra. En aquesta línia es van destacar diverses iniciatives que Troballes té en marxa, com ara el projecte de fabricació i reparació de contenidors, el servei de neteja per a diferents entitats, la col·laboració amb altres entitats per impulsar el reciclatge de joguines, el programa d'higiene femenina i el servei de missatgeria en col·laboració amb la Universitat de Lleida. Una desena de dones han participat en un curs de confecció amb màquina remalladora que s'ha realitzat a Càritas Arxiprestal a Noia Segarra. L'objectiu de la formació, que va començar el setembre passat, ha estat millorar l'ocupabilitat i facilitar la incorporació al món laboral de totes aquelles persones interessades a formar-se en l'àmbit de la màquina remalladora. El curs de 200 hores ha comptat amb una docent contractada que ha impartit 100 hores de formació teòrica. El curs s'ha completat amb 100 hores de pràctiques en empreses tèxtils. El curs es realitza en el marc d'un itinerari d'orientació laboral que fan les persones ateses per Càritas, incloent el seguiment de tutories individuals, activitats formatives, suport en la recerca de feina i intermediació laboral amb empreses. Les pràctiques, no remunerades, s'han efectuat en 7 empreses del sector de la confecció tèxtil. La formació forma part de la convocatòria 2024 Inditex de Càritas Confederal Espanyola i del programa operatiu d'inclusió social, garantia infantil i lluita contra la pobresa i està cofinançat pel Fons Social Europeu. Més notícies. Càritas Diocesana de Tortosa ha efectuat una nova transferència de 14.000 euros per ajudar els afectats per les inundacions de la Dana, que han patit molts municipis de la província de València i altres poblacions d'Albacete i de Màlaga. Amb aquesta quantitat ja són 72.000 els euros en total, els quals s'han enviat els donatius rebuts fins al 31 de desembre passat. Segons informacions de la Cambra de Comerç de València, l'impacte econòmic dels danys per la catàstrofe de la Dana de finals d'octubre en el seu territori es calcula en gairebé 21.900 milions d'euros, cosa que suposa el 32% del producte interior brut, el PIB, de la província de València. La Cambra de Comerç recorda que els 68 municipis afectats representen pràcticament el 25% de l'ocupació a la regió, uns 265.000 llocs de treball, gairebé. Des de Càritas Tortosa agraeixen tots els donatius que estan rebent. I la Fundació Endesa i Càritas Diocesana de Tarragona han finalitzat el curs d'operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energia renovable que s'ha impartit enguany a Nova Tècnica, centre de formació a Vilaseca, al Tarragonès. Hi han participat 18 persones en situació d'atur i de vulnerabilitat, entre elles 15 que han finalitzat la formació. El curs ha constat de 540 hores lectives, en què hi ha inclòs el mecanitzat bàsic, operacions bàsiques de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques, solars fotovoltaiques i eòliques de petita potència, així com els mòduls de pràctiques professionals corresponents. A més, la formació s'ha complementat amb 40 hores de formació transversal amb diferents disciplines. El perfil dels alumnes del curs és homes, un 88,9%, i dones, un 11,1%, amb un nivell de formació de batxillerat o equivalent. L'aprofitament dels cursos suposa el reconeixement dels coneixements adquirits i l'obtenció d'un certificat de professionalitat avalat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, així com el carnet de carretoner i un certificat de mesures preventives en treballs d'alçada. D'altra banda, l'alumnat rep la derivació a itineraris oficials de recerca sociolaboral. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni. La secció del setmanari Catalunya Cristiana Contrapunt oferia, en l'edició d'aquest diumenge 19 de gener, unes lletres escrites per Frank Rigol sobre justícia social. Frank Rigol i Garrit és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, advocat en processos judicials en l'àmbit civil, laboral, mercantil i penal, amb l'assessorament a empreses i particulars. També és coach seller i des del febrer de 2022 professor de la Universitat Ramon Llull. Ens escolta ja i el saludem amb afecte. Senyor Rigol, benvingut i gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tothom, a tota la teva audiència. Què tal? Com
estàs? Bé, gràcies a Déu. Aquí estem, com cada dilluns, a la secció La Veu de Càritas, però li volem preguntar, tenint en compte la dimensió social del seu servei professional i personal, sí, primer de tot, quina és la seva tasca en el món de l'advocacia, senyor Frank Rigol?
Doncs la meva tasca al món de l'advocacia és precisament, bueno, amb la meva condició d'advocat, és ajudar a les persones, assistir-les legalment, no? D'alguna manera, doncs, ajudar a resoldre aquelles consultes de tipus legal, aquells conflictes que també hi són de tipus legal, no? Que es donen, doncs, en els àmbits en els que jo actuo, no? I bàsicament sí, com deies, és una funció també social, eh? Vull dir, també és una tasca molt d'ajut directe amb les persones, no? Que tenen aquests conflictes, no? De tipus legal i que a vegades, doncs, no tenen un altre remei que acudir, doncs, a un advocat perquè els assisteixi, no?
Sí, a vegades persones migrants que per qüestions d'empadronament, de reconeixement social al seu vincle, en fi, hi hauria molt reconeixement legal, millor dit. Bé, quines assignatures vostè imparteix en el món universitari, concretament?
Doncs jo, Ignasi, en el món universitari he fet, per exemple, he tocat temes d'innovació social, però sobretot bastant història social. És a dir, he tocat bastant la matèria de història social. que no és més que la història, no? Però discernint el que és la història que la, com la coneixem actualment o normalment, no? Sinó que ha enfocat a història però en el món social, no? És a dir, quan es comença a preocupar, quan ens comença a preocupar lo social, no? I doncs una miqueta doncs això, la assignatura d'història social ve d'alguna manera a aprofundir en la història, però des del punt de vista dels moviments socials, no? De la pressió social, els conflictes socials, no? Tot el que té que veure, el que té a veure amb el món més social, no? Ens interessa més sobretot la societat, tot allò que mou a una societat.
En aquesta secció Contrapunt de Catalunya Cristiana, vostè parla precisament, com dèiem abans, de justícia social. Invitem els oients a llegir aquestes lletres, aquest article. Com defineix vostè la justícia social i per què creu que és tan important en la societat actual?
Bé, jo crec que la justícia social és bàsicament, podríem, per resumir-ho, seria doncs, donar un, doncs, que garantir aquesta mena d'equitat o aquesta mena d'igualtat d'oportunitats a tothom, a tota una societat, que ningú quedi fora del sistema, d'alguna manera que hi hagi una igualtat d'oportunitats, accedir, no accedir només a serveis públics, sinó també, d'alguna manera, quan parlem de justícia social, parlem de que tothom pugui gaudir dels seus drets fonamentals. Vull dir que això seria, però sobretot, equitat, igualtat, equilibri, igualtat d'oportunitats, dignificació, estaríem parlant també de garantir, de remoure totes aquelles barreres que impedeixin que les persones d'una societat puguin gaudir dels seus drets fonamentals. No? Això seria justícia social. I, a més, aquest article ve tot just en aquest moment perquè el 20 de febrer es commemora el dia just de la justícia social. No?
Molt important.
I vaig voler fer-lo, doncs sí, perquè crec que és una cosa de la que se'n parla i també és veritat que avui en dia cada dia està més garantit a les societats, en aquest estat del benestar, encara que precari, però podem dir que Déu-n'hi-do la justícia social. Podríem dir que estem en un nivell alt, un nivell bastant alt, però sempre hi ha punts a millorar.
I tant, i tant. I és molt important la justícia social perquè és la que ataca les arrels de la pobresa. Sí. Està molt bé
Exacte.
Que Càritas ajudi persones amb emergències, persones que no tenen llar, persones que necessiten una prestació concreta en moments determinats, però aquí cal que deixi d'haver-hi aquestes persones, si pot ser, o que es redueixin al màxim, no? Sí, sí.
Clar.
Al mínim,
Clar.
Millor dit. Bé, quins són, d'altra banda, senyor Frank Rigol, els sectors socials més crítics amb l'estat del benestar i per què no el volen, aquest estat del benestar?
Bé, això...
Una altra
això
qüestió
és una
clau,
crítica.
Posar el dit en el nap, aquí. Sí.
Sí. Aquí que també hi ha detractors, no? L'estat del benestar, d'alguna manera, podríem dir que es va consolidar després de la Segona Guerra Mundial, no? Precisament per combatre tot això, no? Per combatre doncs, totes aquest desequilibri, no? Aquesta mena de desigualtat social que ja venia de molts anys enrere, no? I l'estat del benestar ve a garantir tot això, no? Una sèrie de drets, una sèrie d'ajuts, una sèrie de serveis, no? Que arribin a tothom, no només a uns quants, no només a una classe privilegiada o no només a una elit, no? Diguéssim, de persones, no? I el que fa és, precisament, l'estat del benestar és, invertir molts diners, una part molt important del PIB, a ajudar les persones que accedir doncs, a tota una colla de serveis públics. No? Tot això, clar, necessita doncs, d'una inversió molt important, val? I això fa que els detractors, precisament, estiguin en contra de l'estat del benestar perquè diuen que és un estat que necessita molts diners per poder funcionar bé.
També argumenten l'excusa de que pot haver-hi gent que se n'aprofita d'això, bé, sempre hi ha aquest bla,
sí.
bla, bla, no?
Clar. Clar, jo aquí en el contrapunt, en el meu article, el que vinc a dir és que, escolta, l'estat del benestar és un estat per servir els ciutadans, però no perquè els ciutadans se'n serveixin contínuament d'aquest estat.
També ha d'haver-hi mecanismes per prevenir l'abús d'això, no?
Sí. Exacte, exacte. O sigui, tenim uns drets, però també tenim uns deures, no? Que hem de complir, i això és el que hem de prendre consciència de que un estat no està per assistir-nos de forma, diguéssim, indeterminada, indefinida, no? També tenim la responsabilitat nosaltres d'uns deures, no?, respecte
sí,
a aquest
sí.
estat del benestar.
Sí. I què ajuda, senyor Frank Rigol, a avançar en la igualtat d'oportunitats dins les societats modernes? Aquest gran valor que és la igualtat d'oportunitats, però que també pateix la precarietat sovint.
Sí, sí. Bé, jo crec que, com deia abans, jo crec que s'ha avançat moltíssim, ja realment amb les societats modernes d'avui en dia, ja podríem dir que un estàndard molt alt d'igualtat d'oportunitats perquè tothom més o menys pugui accedir, pugui tenir força oportunitats per estudiar, per el món sanitari, doncs, en el món encara de l'habitatge encara no, però vull dir que queda molt de camí. Crec que encara es pot fer molt més, però clar, també es necessita més inversió. També el problema de l'estat de benestar és que es nodreix sobretot per la fiscalitat, via impostos, no? I llavors, doncs, clar, això és el que ens costa més i on salten els detractors que diuen, escolta, no podem gastar més diners perquè l'Estat no té tants diners per fer aquestes polítiques públiques, val? Però sí que encara queden sectors com el sector de l'habitatge, que tant se'n parla últimament, no?, en el que s'ha de millorar. L'estat de benestar té que treballar aquí.
Sí,
punt.
De fet, vostè es pregunta com s'ha d'ajudar els ciutadans més desfavorits d'una societat en aquesta línia.
Sí, sí. Jo m'ho pregunto, sobretot des del punt de vista... està bé, jo crec que està molt bé que ens preocupem, evidentment, de la gent més desfavorida d'una societat, no? Però, com deia abans, se'ls ha d'ajudar. Clar que sí, hem d'ajudar a tota aquella gent que està més desintegrada socialment, per dir-ho així, val? Però també hem de començar també a reeducar a la gent o pensar també que hem de també tenir uns deures envers aquesta societat del benestar. També és la responsabilitat nostra d'alguna manera de fer-nos càrrec de que també hem de mirar de ser autosuficients. No hem d'estar tot el dia tampoc esperant que l'Estat ens ho resolgui tot, d'alguna manera.
Sí. Segons el seu parer, concretament, en què haurien d'invertir més recursos als estats i com ha de ser un estat benefactor?
Sí, jo un estat benefactor ha de ser un estat, precisament, que procuri. Avui en dia encara podem dir que tenim un estat de benestar precari, però encara hi és. Un estat benefactor ha de ser aquell que procuri pel benestar dels seus ciutadans, de tots, no d'uns quants, evidentment, de tots els seus ciutadans. Però sí que és veritat que no hem de preocupar-nos tant per... que també està molt bé, de les nostres universitats, a les nostres centres de formació, doncs, a fer grans tècnics, grans professionals, persones, doncs, brillants en el seu apartat, doncs, emprenedor o d'estudis, no?, de formació. Està molt bé, però potser ens oblidem també, com jo dic en l'article, no?, que ensenyem a la gent a guanyar-se la vida, però no ensenyem a la gent a viure o a conviure, no? És curiós, no? Però ens oblidem potser a vegades del més important i potser els estats haurien d'invertir més a conscienciar a la gent, en què, a conscienciar-la i a reeducar-la en termes de justícia social, precisament. En termes de reformar uns valors. Val?
Sí, sí.
No tot és formar tècnics i professionals. Jo crec que aquí és on hauríem de posar, diguéssim, l'accent. No? Els recursos haurien d'anar sobretot a formar la gent en aquests punts.
Sí. Avui hem parlat amb Frank Rigol, advocat, professor de la Universitat Ramon Llull, entre altres tasques, i volem acabar recordant que vostè ha estat voluntari de Càritas Catalunya i que, de fet, hi continua col·laborant ocasionalment. Quina és l'activitat més propera en què participarà com a voluntari, breument, per acabar?
Doncs sí, Ignasi, jo la veritat és que he estat voluntari de Càritas Catalunya, encara segueixo sent voluntari, el que passa que a vegades, doncs, de forma més ocasional, però mira, tot just demà dia, dimarts, dia 21, tindrà lloc a les 7 de la tarda al Cinema Girona la projecció d'un documental que es diu 13 veus, una realitat dedicat al sensellarisme, no?
Sí,
dedicat precisament a la... Sí,
sí, dic que hem anunciat aquesta notícia, sí, sí.
Exacte, doncs just, tot just demà tindrà lloc aquesta projecció d'aquest documental, hi haurà una taula rodona, hi haurà, doncs, una presentació d'aquest documental. És un documental molt interessant perquè al final és una radiografia del que passa avui en dia a la societat, els problemes grans que tenim d'habitatge, no? D'habitatge digne. Eh? El sensellarisme ja entrem encara, podríem dir que, amb aquell sector de la gent, de la societat, que no tenen un habitatge.
Exacte, ni digne ni indigne, exacte, ni en tenen.
Ni digne, exacte, sí. No tenen.
Queda clar, sí, sí.
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos fet aquest apunt. Ara ho tornarem a recordar a l'agenda, aquesta estrena al Cinema Girona de Barcelona del documental 13 veus, una realitat del sensellarisme. Gràcies, senyor Fran Rigol, advocat, professor i voluntari de Càritas Catalunya. Una abraçada i enhorabona. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres per tot. Gràcies a tothom. Que vagi molt bé. Una salutació.
I uns apunts d'agenda per completar la veu de Càritas. Els propers dimarts, dies 21 i 28 de gener i 4, 11 i 18 de febrer, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Seminari de Barcelona, carrer Diputació 231, curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Com hem dit, d'altra banda, aquest dimarts a les 7 de la tarda al Cinema Girona de Barcelona, carrer Girona 175, estrena del documental 13 veus, una realitat al sensellarisme. I divendres 24 de gener a la parròquia de Sant Pere, a la plaça del doctor Guardiet número 9 de Rubí, primera sessió complementària destinada als agents de Càritas Diocesana de Terrassa de la zona de Collserola, per aprofundir i adquirir estratègies d'acompanyament des dels projectes de les Càritas parroquials. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.